La nostra autora acaba d'escriure De mares a filles, la transmissió de la feminitat. La transparència dels seus ulls només és comparable a la de les seves paraules. Franques, fresques, profundes, certes, d'aparença suau i de rotunditat revolucionària. El currículum dirà que és catedràtica, filòsofa, que l'hem coneguda com a sociòloga i que el compromís la va dur a fer de regidora a l'Ajuntament de Barcelona o a la Unió Europea. L'educació i les dones, les qüestions de gènere, són els seus principals àmbits d'estudi. I avui ens fa molt de goig que hagi vingut al divan. Doctora Marina Subirats, benvinguda.
Moltes gràcies, Sílvia. Després d'aquesta rebuda ja no sé què puc dir gairebé.
He llegit De mares a filles i recomano molt aquest llibre que ha publicat Edicions 62, que comença explicant la teva pròpia relació amb la mare, l'àvia, la besàvia, la rebesàvia i tant enrere com arribes, amb uns noms que es repetien, que per tant no atorgaven pràcticament identitat a les dones que els duien, fins que n'hi ha un que sí. Primer amb un espai personal i després amb una reflexió sociològica, històrica, fins als nostres dies. Per què has agafat aquesta part personal?
Mira, l'he agafat perquè jo sóc sociòloga, per tant, els sociòlegs sempre tenim la tendència de l'objectivitat, de parlar no de nosaltres, sinó de buscar proves, de buscar elements exteriors. Però en aquest cas em vaig donar compte de fins a quin punt és difícil per nosaltres, per les dones, interpretar la relació amb la mare. Sempre la interpretes com, és que la meva mare era així, la meva mare mira com
era. És d'una queixa, una protesta,
una lluita personal. Quan jo, com a sociòloga, ja sabia, i perquè m'he dedicat molt al feminisme, com has dit, que en realitat no, les mares no fan allò que estan obligades a fer, perquè és una norma social. I sempre és una norma que és castradora per les dones. Ara ha canviat una mica, però diguéssim, si parlem del passat, és una norma mutiladora per les filles.
Parles de mutilació. Mutilació en quins àmbits, Marina?
Mira, mutilació, doncs, me'n vaig, per exemple, al passat, era mutilació física. I encara ara, la mutilació sexual africana.
Però això és en altres cultures, no ben bé en la nostra. Però en la nostra societat, de quina castració, de quina mutilació parles?
Bé, depèn de quins moments. En la meva generació, i per això començo per parlar de la meva relació amb la meva mare, era sobretot el fet de que la nena estava destinada a ser una mestressa de casa, a casar-se i a tenir criatures. I això era el més important. Llavors, per exemple, qualsevol cosa que et pogués allunyar d'això era un perill. En el meu cas era que a mi m'agradava estudiar, m'agradava llegir, m'agradava... I llavors, ai, nena, no et voldrà ningú.
No et voldrà ningú. És a dir, si ets una dona culta,
exacte,
no ets una dona convenient.
No, perquè la imatge de dona, t'estic parlant, de la postguerra. Jo vaig néixer molt aviat després de la guerra, per tant, estic parlant d'anys 40, 50, 60. I, per tant, és clar, una dona que tingui massa criteri, massa personalitat, no convé. Sempre m'ha fet molta impressió, una cosa que diu Rousseau en l'Emili. L'Emili és el llibre que ha servit com a model de pedagogia durant segles. I diu, a la nena sempre li has de dur la contrària. Perquè si tu li donessis la raó amb el que opina, ella pensaria que té criteri.
I s'ha de convèncer que no té capacitat.
I s'ha de convèncer de que ella no té criteri.